D'avui al Cafè de la Ràdio encetem un cicle de converses fora de l'estudi amb els representants dels grups polítics per abordar els reptes de ciutat que hi ha damunt la taula. I l'encetem amb l'alcaldessa Marta Farrés.
El Cafè de la Ràdio.
Doncs conversem amb l'alcaldessa Marta Farrés. Molt bon dia, gràcies per haver-nos allotjat avui a casa seva, senyora Farrés.
Moltes gràcies a vosaltres, ja sabeu que l'Ajuntament és casa vostra.
Comencem analitzant la situació concreta del coronavirus a la ciutat. Cada vegada que hem anat parlant, vostè m'ha dit que això són coses de professionals, però des del despatx de Plaça Sant Roc, com es viu aquesta situació amb aquesta tercera onada? Crec que ja es pot dir així del coronavirus aquí.
Doncs mira, la veritat és que amb preocupació, òbviament, amb responsabilitat, crec que també hem de llançar un missatge de responsabilitat i també amb un punt d'incertesa, no? Perquè anem a per la tercera. És veritat que et diria que la primera va ser més dura perquè no sabíem el que ens enfrontàvem. Diguem, l'únic avantatge que té, si és que en té alguna, diguem, aquesta tercera onada és que ja sabem, no? Una mica, podem parametritzar una mica, no? De saber què és el que hem d'activar i amb això, doncs la veritat és que al final tots plegats, també la ciutadania ens estem fent una mica experts de Covid, no? Però sí que és veritat que, òbviament, amb preocupació, perquè al final el que es tracta, no, és que intentem vacunar el més ràpid possible la població, que per mi és el tema clau en aquests moments, per anar cada vegada, doncs, que, òbviament, puguem tornar a la normalitat el més aviat millor. No? Per mi aquesta és la clau ara mateix, no? que hi ha la vacuna sobre la taula i, per tant, que es vacuni intensament. No? Aquest és l'element que a mi més em preocupa com a alcaldessa, perquè, si no, la resta és resistència pura i dura. No? I, per tant, és resistència, és disciplina personal, és evidentment, posar cada cop més pressió a l'economia, és evidentment tenir gent malalta, és tenir defuncions, no? I per tant el que es tracta és sobretot de buscar la sortida.
Vacunació, s'està fent bé des del govern de la Generalitat?
Jo crec que s'està fent lent. No m'atreviria a dir si s'està fent bé, suposo que bé s'està fent. Jo crec que és lent, no? És a dir, a mi m'agradaria que anessin una mica més ràpid. Jo dic també, sent conscient de la dificultat de la situació, que segur que és difícil organitzar un dispositiu d'aquest tipus, però crec que tots plegats ara mateix és l'objectiu que hauríem de tenir sobre la taula gairebé de forma gairebé inequívoca i única, no? Diguem, de dir, escolta, com podem augmentar cada dia de forma exponencial les dades de vacunació.
Anem al taulí. Com ho està assumint l'hospital? En les últimes hores n'hem parlat a Ràdio Sabadell i ens han dit que s'haurà de tornar a aturar una mica l'activitat quirúrgica, que la situació està complicada especialment de les urgències per poder ingressar els malalts que hi ha urgències. Entenc que està al dia i en contacte amb la gent del taulí. Com veu la situació al taulí?
Bé, jo crec que el Taulí és un hospital que respon excepcionalment bé, diguem, en la situació de pandèmia que teníem a la ciutat. Tenen absolutament tota la meva confiança, tant en el nivell mèdic com en el nivell de gestió, doncs, del com s'està fent. Crec que s'estan organitzant bé. És veritat que hi ha un element, no, que ells sempre tenen sobre la taula quan l'expliquen i que jo comparteixo, no, que és intentar aguantar fins al final i no posposar ni cirurgies, ni visites, ni res, no, perquè al final, si no, òbviament això s'acaba traslladant en un futur, doncs, amb més pressió d'altres tipus, no? És evident que quan al final les dades sanitàries, doncs, ja no ho pots aguantar més, doncs entenc que facin el que estan fent, no? Que és, escolta, anem a redimensionar. Encara avui no, que llegia les dades que ens passaven, doncs òbviament en un estadi molt, molt, molt primari, és a dir, no estem en la situació evidentment de la primera onada, que van haver de parar tota l'activitat, doncs, que no fos essencial, no? Però clar, si pugen les dades, evidentment s'han de buscar espais on atendre la gent.
Fa unes setmanes ens presentaven una gran campanya d'inversions al Taulí important amb aquest nou edifici que s'ha de construir, un edifici que, si no m'erro, s'havia de començar a licitar i hauria d'estar licitat, si no pràcticament, perquè a l'octubre ens van dir que ja estaria enllestit. Com està tot aquest procés d'inversió?
Doncs està en marxa, és a dir, nosaltres hem refet el conveni amb ells ja, perquè hi ha tota una part, sabeu, que paga també l'Ajuntament. S'havia de refer un conveni, em sembla que ja està fet, però bueno, jo ja l'he llegit i ja sé que a nivell tècnic ja l'havien treballat, i la veritat és que s'està treballant molt a contrarrellotge precisament per començar a tenir la construcció d'aquestes obres el més aviat possible. No? Jo crec que és una de les millors notícies que vam tenir just abans del Nadal com a ciutat, que és fruit de la lluita de molts i moltes, des de les entitats, del propi Taulí, que òbviament portava molt temps reivindicant-ho, i també des del propi Ajuntament i de les gestions que vam fer, i per tant agraïment absolut també, doncs, a la Conselleria pel fet d'haver posat això en agenda, que crec que ens ho mereixem com a Sabadell i com a Vallès, que jo crec que era un deute històric amb la nostra comarca.
En aquest sentit, aquells 4 milions d'euros que l'Ajuntament va avançar per poder construir el frontal, que ara, doncs, ha estat utilitzat com a part d'UCIS també durant la primera onada i va permetre descongestionar l'espai, Va ser un bon camí, una bona línia a seguir?
Mirin, jo ho he dit molt, jo no ho hagués fet. És a dir, amb això vull ser molt clara. Jo crec que cadascú té les seves competències. Salut ha de pagar les inversions de salut i els ajuntaments els diners els tenim per fer altres coses i com sabeu, moltes vegades no podem fer amb el que tenim ni tot el que se'n requereix. No? Al final, posar diners aquí vol dir deixar de posar diners en un altre lloc. ¿Vale? Un cop dit això, sí que és veritat que jo crec que la negociació que s'ha fet ara és molt millor que aquella, perquè al final allò eren 4 milions d'euros i el Taulí, diguem-ne, la Generalitat no hi posava més diners, hi posava la construcció del cap de Can Llong, home, només faltaria que no ens construïssin un ambulatori quan en un barri el necessita, no? En aquest cas, el que s'aconsegueix és que aquests 4 milions la Generalitat n'hi posi 20 i pico més a sobre la taula, no? Per tant, diria, home, ja que faig l'esforç com a Ajuntament, el mínim que es demana és que la part que és qui té la responsabilitat, les competències i els diners, faci també l'esforç. No? Per tant, jo des d'aquest sentit crec que ja et dic que en aquell moment no ho hagués fet, crec que ara la negociació és molt més bona i per tant crec que la ciutat hi surt guanyant.
Parlava ara del cap de Can Llong. Procés cap de Can Llong, com el tenim?
Doncs està en marxa. L'altre dia, mira, just no sé si heu tingut l'oportunitat de passar-hi per davant, ja hi vam fer totes les obres de que s'havien de fer de subsol i tal, i per tant està en marxa això. Està en marxa també d'aquí a poc, ahir em deia el regidor d'Educació que també començaria la construcció de l'escola. Bé, es van desencallant temes, no? malgrat la pandèmia, i jo crec que això és el que també ens fa ser optimistes de cara a futur, no? De coses que portaven molt, molt de temps paralitzades, doncs que a poc anem veient la llum, no? Portar el sud era un altre tema que estava paralitzat i que també tira endavant, el passeig que també estava paralitzat també tira endavant, l'aparcament de Saba, doncs que seu d'aquí sota que també estava paralitzat, doncs també la idea és rescatar la concessió i fer-ho, per tant, bueno, d'aquells temes històrics, no? La ciutat, que al final nosaltres no hem deixat de treballar ni un sol dia, no? Perquè malgrat la pandèmia la ciutat continua i tenim reptes que hem d'enfrontar-nos.
Mirem a totes aquestes qüestions que les analitzarem, però parlàvem de sanitat, parlàvem del cap de Can Llong, consultori Poble Nou. S'havia aconseguit una part, hi havia encara la reivindicació que hi hagués un facultatiu, un metge en aquest consultori de Poble Nou. Hi ha hagut passos endavant en aquest sentit?
De moment amb el tema metge no, és a dir, no, jo crec que hem de ser clars que no hi ha el compromís doncs, per part de Medicina. Nosaltres ho continuarem reivindicant. També és veritat que crec que el més important de tot és que s'obri el més aviat, com més aviat millor. És a dir, és una reflexió que vaig poder compartir en el seu moment també just abans de festes amb els veïns i veïnes i amb la Federació d'Associacions de Veïns, que era, escolta'm, ara anem a obrir, perquè si no hi ha el risc que finalment no s'obri, ja no només amb metge, sinó que no s'obri més. No? I per tant, jo sóc de les que crec que s'ha d'anar avançant, que Salut en aquest sentit doncs, ha fet algun pas i que s'ha d'aprofitar aquests moviments doncs, que també es fan, per això que es torni a obrir quan de fet ens van dir que havien de fer unes obres per acabar-ho d'habilitar bé i que es comenci a obrir. I després ja anirem a poc, també esperem que com us digui, la situació sanitària doncs, també es vagi normalitzant i per tant que puguem tornar a recuperar el 100% del servei com el teníem abans de la pandèmia. Com a mínim això és el que nosaltres demanarem com a Ajuntament.
És el gran repte en l'atenció primària? Queden d'altres aspectes que caldria també, a banda d'aquest cap de Can Llong que comentàvem, a Consultoria de Poble Nou, d'altres aspectes de l'atenció primària que caldria treballar?
Bueno, a mi em preocupa, per exemple, és evident que a nivell d'obres, diguem, són aquestes que comentes, Mireia, per exemple, que el cap de Can Llong, doncs, òbviament, també estigui dotat amb els professionals que toquen. Això només va de fer un edifici, que és important, també va, doncs, òbviament, que aquest edifici tingui els facultatius, el personal sanitari que cal, no? Si al final poso un exemple, no? Que alguna vegada havien insinuat, no? I que havien dit, escolta, això no, nosaltres no ho acceptarem, no? Que si no, doncs ara la meitat dels metges que hi ha al cap de Can Rull els passem a Can Llong, no, escolti'm, això no és obrir un nou consultori, això és que la meitat de la gent la vas anar cap a l'altre lloc però no tens més recursos, no? Per tant, hem d'estar atents a les dues, als dos elements, a l'edifici físic i, evidentment, després els recursos que s'hi posen sobre la taula.
El pla de xoc Covid era un pla de xoc, per tant, pels primers mesos. La intenció és allargar-lo, la intenció és seguir-lo treballant?
Bé, la intenció és seguir-lo, evidentment, explotant tot el que puguem. De fet, perquè la Covid no hem sortit d'aquesta pandèmia i, per tant, el pla ha de seguir en funcionament. I, de fet, hi ha accions del pla, algunes que es van executar en el seu moment, no? Com el tema, per exemple, de les escoles, doncs, que es va fer tot el tema d'enviar a casa dels infants de Sabadell doncs, ordinadors, connexions doncs, perquè poguessin seguir les classes a les xarxes i altres aspectes doncs, que s'han d'anar desenvolupant més a llarg termini, no? Per exemple, un que és molt concret, no? El tema doncs, de poder tirar endavant el tema del xec aquest doncs, que es donarà a tota la ciutadania per poder consumir en el comerç local. Bé, aquesta necessitat hi continua sent i ara esperem doncs, com romanents es pugui fer. Per tant, aquest pla anirà, òbviament, en marxa. No? Per exemple, no sé, amb tot el tema cultural, no? De les entitats culturals i esportives que vam començar a obrir, bé, hem hagut de tornar a tancar, per tant, haurem de recuperar tots els elements d'ajuda cap a aquests sectors.
Repassava ara algunes de les qüestions que s'han de desencallar aquest 2020 i també les volem anar abordant. Portal Sud, quin és el calendari que s'ha de seguir en el cas de Portal Sud?
Bé, el calendari ja està en marxa, Portal Sud ja és un projecte que està en marxa i jo espero, ara em fas allò, revisar calendaris, Mireia, però si no hi ha res i saps que sempre som molt curosos amb les dates perquè a l'administració només que hi hagi un problema ja tot s'allarga, però jo espero poder començar Portal Sud abans que acabi aquest any, poder començar-ho a bellugar. De fet, ja hi tenim els diners, ja està el projecte, ja hi ha l'acord amb la Diputació, que sabeu que no hi era quan nosaltres vam entrar, i hi ha l'acord amb AENA, que tampoc hi era quan nosaltres hi vam entrar. Per tant, diguem, en un any i mig hem fet molta feina, no? Trobar els diners, tirar endavant el projecte, fer l'acord amb la Diputació, fer l'acord amb AENA, no?
I quan duren aquestes obres? És a dir, quan veurem aquest Portal Sud com a realitat?
Mira, jo crec que Portal Sud, ara s'havien d'acabar de fer els terminis, perquè fins que no s'acabi de redactar del tot el projecte i hi hagi l'empresa, doncs també veurem el calendari, però jo crec que és un projecte que s'anirà 2-3 anys, ben bé, perquè és un projecte, com sabeu, important de tot el que són els accessos de l'entrada, sobretot perquè no es pot fer tot de cop, òbviament s'ha d'anar a trossos, doncs, per no deixar la connectivitat tallada, i per tant estarem sobre aquest calendari.
Aquesta és una qüestió que també que li volia preguntar. Aquestes obres implicaran dificultats per accedir a la ciutat des d'aquesta zona? Com es treballarà?
Mirin, sempre que parlem d'obres, és com a casa, quan et ve el palet i et diu no, t'arreglaré la cuina i no et faré merder. No, sabem que no és veritat, és a dir, les obres al final signifiquen una molèstia mentre s'estan fent, no? Intentarem que siguin les menors possibles, intentarem mantenir, òbviament, la connexió amb l'entrada pel sud de la ciutat, doncs, garantir-la, no? Però això no vol dir que en algun moment puntual, doncs, òbviament, hi pugui haver... no ho sabem encara a dia d'avui, si no us ho explicaria, però clar, evidentment el projecte s'està fent, segurament doncs, hi haurà alguna dificultat fins que s'hagi acabat i per tant hi haurem de posar tots plegats també una mica de paciència.
Anem al centre. Obres del passeig. Quan començaran? El coronavirus i la situació que hem viscut retarda en certa manera aquesta tasca?
No, ni molt menys. Amb això sí que vull ser molt clara. Crec que hi ha hagut un gran esforç per part tant dels polítics com dels tècnics de l'Ajuntament per treballar amb calendaris, diguem, no retrasar calendaris per la Covid. Nosaltres podríem començar les obres del passeig també a finals d'aquest any. I ho farem a principis de l'any que ve, t'explico perquè, mira, ja no és perquè no vulguem, sinó perquè quan vam parlar amb els comerciants ens deien, home, ja que aquest any hem tingut una campanya de Nadal doncs, que ha sigut una mica estranya i sent optimistes i pensant doncs, que el Nadal de l'any que ve ja ho tinguem tot més normalitzat, ens van dir, home, no comenceu després les obres just per la campanya de Nadal, és a dir, deixeu passar la campanya de Nadal i, per tant, al gener comencem. I, per tant, aquest és el calendari que estem treballant.
En un calendari d'art? Quin termini d'obres?
Un any. No, 8 mesos, el del passeig, dius. Sí, 8 mesos, jo crec que no arribarem a l'any. I també garantint, això sí que ho hem mirat molt, perquè aquest sí que era un tema que ens preocupava molt, que el passeig en tot moment serà transitable, Vull dir que això sí que garantirem, perquè una mica perquè la gent que ens escolta ho pugui entendre, ho puguem entendre, no? Jo que tampoc no soc del ram, diguem, m'ho van explicar molt bé, no? Penseu que les voreres que estan al costat de, si ens posem en els diferents comerços que tenim al passeig, no? Les voreres que estan tocant aquests comerços estan ja fetes, per tant, aquestes voreres no s'han de tocar. Anem realment a actuar sobre la part central del comerç, i per tant, del passeig, perdoneu, i per tant, doncs es garantirà l'accés en tot moment, no?
Aparcament. Aquesta setmana hem conegut que finalment doncs, la justícia ha decidit no donar-li la raó a Saba o no concedir-li els diners doncs, que volien doncs, com a pèrdua, com per compensar les pèrdues que hi havia produït durant les obres de ferrocarrils. Era un pas necessari per poder posar en marxa tot el projecte que l'Ajuntament té sobre aquest aparcament?
Sí, sobretot era un pas necessari per la negociació. És a dir, penseu que nosaltres ara el que anem a fer, no? També una mica per fer-ho fàcil, perquè ho entenguem. Nosaltres tenim ara un aparcament que va guanyar la concessió Saba, que em sembla que li queden, ara ho dic de memòria, entre 8 o 10 anys perquè acabi aquesta concessió. Com que nosaltres volem fer abans l'aparcament, el que hem de fer és rescatar aquesta concessió, és dir-li a l'empresa, escolti, vostè encara li queden X anys. No, jo li pago aquests diners, recupero la concessió i després licito de nou l'aparcament aquest que actualment tenim més, l'aparcament que anem a obrir, que és l'aparcament on hi ha els ferrocarrils. No? Per tant, era molt important perquè això vol dir posar un preu. I no és el mateix posar un preu quan hi ha un contenciós a sobre, no? Que en aquest cas el va fer Saba, dient-nos que vostè em deu tants diners, no? Que quan el jutge diu, no, escolti'm, aquests diners no, són aquests altres. No? I per tant, era molt important per saber doncs, aquest rescat, al final acabar-li posant un preu que, evidentment, doncs, com a ajuntament haurem de fer, que és que està absolutament clar en les bases, però que després, evidentment, recuperarem quan tornem a licitar el paquet conjunt.
Però més enllà d'aquesta qüestió purament de la licitació, hi ha una altra qüestió, que és ajuntar els dos aparcaments, que és una qüestió que...
Física, diguem.
Física, i que tinc entès que econòmicament tampoc és barata, no? Perquè estan en situacions diferents, o s'ha estudiat econòmicament com pot costar la connexió?
Surten els números, és a dir, en la licitació, nosaltres la idea que tenim és que, òbviament, qui guanyi aquest concurs sigui la persona que, sigui l'empresa que acabi fent les obres, per tant, que no vagin a càrrec del pressupost municipal, i sí, s'ha de fer, evidentment, aquesta connexió física, que també em van dir l'altre dia també que ho vam anar a mirar, que jo encara no havia vist l'aparcament, és a dir, per primera vegada vaig poder anar a veure l'aparcament aquest que hem guanyat de Ferrocarrils, aquests que hem comprat a Ferrocarrils, i per tant la part que s'ampliarà no l'havia vist, i vaig estar-hi just la setmana, aquest principis d'aquesta setmana, i la idea també em van dir que serien uns 8 mesos, també 8-9 mesos també fer aquesta connexió, per tant tampoc estem parlant d'uns terminis exagerats. Sí que és veritat que no ens coincideix exactament en el temps, és a dir, que segurament començarà abans la construcció del passeig que la construcció de l'aparcament, eh? Per tant, però també ho dic perquè també sí que hi ha unes preguntes que em fan molt, que no s'haurà de tornar a obrir el passeig, és a dir, les obres que fem del passeig aquestes ja estan consolidades, l'aparcament es farà tot, diguem, de forma interna. Hi ha un punt que sí que segurament s'haurà d'obrir, aquí la plaça del doctor Robert, però és un punt que no agafa les obres del passeig.
Canviant, entenc, entrades i sortides, és a dir, l'empresa que es quedi al pàrquing ha de canviar si o sigui...
Per favor, no és el que volem, és a dir, fem tot això per guanyar places, però sobretot per l'entrada i la sortida, fer-la per carrer Les Valls, per poder tancar aquests accessos, aquesta entrada i aquesta sortida que tenim aquí al mig dels carrers peatonals, que no ha passat res, doncs, perquè jo crec que tenim tots plegats de vegades una mica de sort, però que òbviament no podem continuar tenint uns accessos com els que tenim. Segurament s'hauran de deixar com a sortides d'emergència, com altres tipus d'això, però que l'accés principal sigui, i serà, vaja, estem treballant tot perquè sigui pel carrer Les Valls.
Que l'accés sigui pel carrer Les Valls requereix treballar també la mobilitat en aquell punt, per la pressió que pot suposar a nivell de mobilitat?
Sí, aquest segurament serà el segon pas que haurem de fer, és a dir, primer fer la connexió de l'aparcament i després això ens obre tot un ventall de possibilitats a nivell dels accessos, no només dels accessos a l'aparcament, sinó també de la mobilitat al centre. No? Des del moment en què tu no necessites venir fins a la plaça Sant Roc, doncs òbviament per entrar, no? fins al Pla Dragà per entrar, et dona també la possibilitat de poder-nos plantejar ja molt més, de forma molt més contundent, tot el que és la pacificació en sèrio del centre, i aquesta és la voluntat que tenim, i de fet en aquesta legislatura, lligat a això, el que ja començarem, de fet ja estem treballant i esperem aquest any també ja tenir-ho a punt, són totes les càmeres d'accés al centre, és a dir, començarem a posar càmeres per poder entrar en els carrers peatonals del centre i ja les deixarem a punt, precisament pensant doncs, que quan l'aparcament el tinguem en marxa, òbviament que siguin càmeres d'absolut control per limitar molt doncs, el pas de vehicles en aquests entorns.
Pensant en la pacificació del centre, en quins carrers? Li dic perquè l'anterior govern tenia un pla força ambiciós dels carrers que es volia doncs, pacificar. Incluïa, per exemple, via Massaguer en alguns trams. Quina és la idea que té quan parla de pacificació?
Sobretot, primer, jo crec que hem de fer és els que tenim ara mateix peatonals, que siguin el màxim de peatonals, perquè no sé si us passa com a no, suposo que a tothom li passa com a mi, que em passejo cada dia com que vinc aquí a l'Ajuntament. Ostres, a vegades aquí al carrer Sant Pere sembla això, per tenir-lo pacificat i tenim la tira de cotxes. No, per tant, el primer que és que els que tinguem funcionin, i això vol dir càmeres i no deixar entrar ningú doncs, que no li toqui, perquè costa molt si no saber doncs, si tu entres perquè tens un aparcament o perquè vas amb un comerç a descarregar. No? Per tant, aquesta és la primera. Jo crec que amb això ja guanyaríem moltíssim. I segon, òbviament, doncs, hi ha tota una sèrie de carrers. La via Massaguer jo crec que és dels que hem d'estudiar i de fet està sobre la taula de com allarguem el passeig fins a la via Massaguer. És evident que és una de les altres grans peces que s'ha de transformar. Hem de ser conscients de dues coses de via Massaguer, que jo l'explico molt perquè són importants. Primera, el pas dels autobusos, és a dir, tant al carrer Les Valls com a Via Massaguer tenim pas d'autobusos i aquests l'hem de poder garantir perquè si no, òbviament, el que fem és estem dient, no, volem que la gent vagi en transport públic, però si després el transport públic no fas que arribi fins on ha d'arribar, doncs òbviament no som competitius en aquí, no? I segon, perquè s'haurà de garantir l'accés dels cotxes a l'aparcament. Ara, això no vol dir que a Via Massaguer i fem coses, i per exemple una de les coses que s'està pensant en Via Massaguer és sobretot com s'amplien voreres, com es fa, doncs òbviament tot un pas molt més de passeig, diguem, en aquest punt, que és possible des d'un punt de vista urbanístic. He vist alguns dibuixos que amb coses doncs, divertides per entretenir-s'hi, que crec que poden ser òbviament un canvi en la mobilitat d'aquest espai, en guanyar qualitat en aquest espai.
Tenir la caixa, aquesta gran caixa, aquest forat que tenim al centre cobert i convertit en aparcament, permetrà repensar espais com el Vapor Turull?
Jo ara mateix no és un dels temes que tingui especialment sobre la taula. Jo et vull ser molt sincera, de manera que et diem que hem fet passos amb la via Massaguer i que hem començat a pensar. Això no vol dir que de cara a la propera legislatura òbviament sigui un dels espais que es pugui repensar. No? Jo del Turull el que segur que et podria dir és que tal i com ho tenim ara sense tocar res no és l'espai que a mi més m'agrada. I si finalment decidíssim, ara imagina't, escolta'm, el continuem mantenint com a aparcament. Fins i tot en aquest escenari hauríem d'arreglar aquest aparcament, és a dir, no té sentit tenir-ho com teniu, ho hem de dignificar més, no? I ja no et dic, evidentment, obrir altres opcions. I per tant, això s'haurà de repensar, però no és una cosa doncs, que sigui tan immediata com aquests altres projectes que t'estic explicant.
Estem parlant molt de la caserna, darrerament. La caserna ja és de la ciutat, sí o sí?
Jo sempre he dit que la ciutat, que la caserna és de la ciutat. Per tant, la resposta, diguem, seria la mateixa ara que fa 3 mesos abans quan encara no tenia sentència, no? Nosaltres sempre hem dit que la caserna és nostra. El problema és que és veritat que l'Estat aquí ha pleitejat i diu que és seva i l'Estat, la sentència que en aquests moments ens dona la raó en primera instància, es pot recórrer. I per tant això ho hem d'explicar, és a dir, que si demà recorre...
Doncs havien parlat amb el govern espanyol perquè no ho fes aquest...
Nosaltres hem demanat que no ho facin. És a dir, nosaltres com a Ajuntament hem dit la caserna és nostra, ens han donat la raó, vostès no segueixin. Ara, i òbviament, el que farà el govern espanyol, doncs, com quan a mi em diuen coses de Madrid, jo faig el que a mi em sembla com a Ajuntament de Sabadell i com a alcaldessa de la ciutat, i ells faran el que els sembla, evidentment, com a Madrid, com a mi em sembla que cadascú ha d'entendre les seves coses. No? Quan a mi em diuen, no, és que vostè és del PSC, no dic, mira, jo abans de ser del PSC o socialista i tal, soc alcaldessa de Sabadell, i per tant, per davant de tot, defensaré els interessos de la ciutat de Sabadell, i ells fan el mateix, evidentment, a l'altre cantó, i per tant, no els hi puc exigir res que jo no estigui disposada a fer. No? Per tant, a partir d'aquí, veurem els passos que ells donen. Per tant, si finalment decideixen seguim el recurs, que tenen dret a fer-ho legalment i per tant la legislació els dona possibilitats de fer-ho, doncs continuarem en aquest llarg procés legal doncs, que ja portem 15 anys i que veurem doncs, finalment en última instància com queda.
I què s'hi hauria de fer la caserna? Què hi voldria fer vostè la caserna?
Jo crec que s'ha de vincular molt en els usos del taulí i en els usos d'investigació, sanitaris, tota aquesta peça d'aquí me la veig molt relligada amb tot el projecte també de la Gran Via, que òbviament ha d'anar lligat, però sempre l'he vist molt lligada en l'àmbit hospitalari, crec que és el que té sentit, queda al costat, igual que l'art tèxtil, és a dir, totes aquestes peces crec que tenen molt sentit en l'àmbit d'investigació, de recerca, universitari i sobretot biomèdic, perquè al final és el que tenim en aquest punt.
Recuperant en certa manera aquell projecte del Parc de Salut o no tindria res a veure?
Jo crec que és diferent, han passat molts anys i per tant les necessitats en aquests moments són unes altres, no?
Per tant, en qualsevol cas, un espai vinculat al Taulí. Li dic perquè també a la ment hi ha Escola d'Infermeria al Taulí, no? Aquesta demanda que s'havia fet també com a ciutat de que l'autònoma tingués en compte també la Generalitat aquest espai. El Taulí demanda espais, no? Abans de tota la pandèmia havia comprat una nau amb un projecte d'investigació també molt important. Ha d'anar en aquesta línia?
Jo crec que ha d'anar en aquesta línia. Jo, personalment, l'Escola d'Infermeria, que vaja, aprofito ja que m'has obert la via, Mireia, que te l'agraeixo per reivindicar-la, és a dir, crec que és indispensable tenir infermeria a la ciutat de Sabadell, al Vallès i sobretot pública, i en un moment com el que estem, que falten infermeres, ostres, no pot ser que el govern de la Generalitat davant d'una oportunitat com la que estem plantejant a Sabadell dubti, no es pot dubtar, s'ha de dir, escolti'm, sí, són uns estudis que valen 200.000 euros l'any, no podem dubtar, és a dir, hi ha decisions que hem de dir sí, i anem, no? I això és el que jo espero que acabi passant. Jo sempre me l'he imaginat l'escola d'infermeria, perquè no només és l'escola d'infermeria, sinó que és evidentment l'escola de medicina, el grau de medicina que ja està en el Taulí, és tota la part de biomedicina, sempre me l'he imaginat més l'art tèxtil, perquè penso que dona més possibilitats, i a més perquè ja el tenim, i per tant, com que jo sóc de les optimistes i crec que espero que ens en sortim amb aquesta demanda, doncs diguem a l'art tèxtil s'hi podria actuar molt més aviat que la caserna. No? Però igualment, com bé deies, el Taulí té necessitats d'espais per créixer també, no? I per tant segur que trobaríem que es poden plantejar vies en aquest sentit.
Habitatge, un dels temes que tenia pendents a Sabadell en aquest sentit era la construcció de pisos d'habitatge públic. Aquesta qüestió com la tenim? Aquest 2021 la veurem desbloquejada?
Sí, jo espero que el mes que ve us puguem donar bones notícies en aquest sentit. El mes de febrer estem acabant d'ultimar tota la part de finançament, que sabeu que sempre és la més complicada, però és obvi que si en aquests moments a mi em preguntessin en l'àmbit social quin és el principal àmbit de desigualtat que hi ha a les ciutats, no només a Sabadell, en genèric, és l'accés a l'habitatge. I per tant, hi hem d'actuar. I hem d'actuar amb totes les fórmules que trobem, amb totes les disciplines, és a dir, no hi ha una sola línia en política d'habitatge, hi ha polítiques d'habitatge diferents i a Sabadell, i ho he dit sempre com a alcaldessa, i això ho he traslladat a la Generalitat i també a l'Estat, nosaltres volem jugar a totes les vies que se'ns obrin, a les empreses mixtes, a fer habitatge públic, a fer habitatge, doncs, a facilitar al privat que faci habitatge regulat perquè s'hi pugui accedir, perquè és l'única manera realment de donar oportunitats. És a dir, no pot ser que estiguem amb sous de 1.000 euros, no? I amb pisos de lloguer que te'n valguin 900. gens. És a dir, això no quadra i, per tant, hem d'intentar des de les administracions públiques fer tot el que puguem doncs, per revertir aquesta tendència.
I això passa per la construcció, bàsicament?
Això passa per moltes coses. Per això et deia, jo no sóc de les que dic, no, com s'arregla l'habitatge? No, només fent habitatge. No, no és veritat. S'arregla perquè fas moltes coses. Poses més habitatge de lloguer i, per tant, contents preus. Obligues també en els privats doncs, a construir i a tenir beneficis. Que, sempre, escolti, quan fa un negoci és perquè hi guanya diners. Però, evidentment, també obligant-los a fer, com ja fa la llei, una part de públic, posant doncs, que les empreses, en aquest cas, com és saber de lloguer, que és una empresa mixta, doncs també pugui construir i també topant els preus dels lloguers, podent fer operacions com les que volem fer a Roureda, doncs de pisos per gent gran, per també donar sortida en aquest àmbit, que és un àmbit que jo l'explico molt, perquè en pocs anys començarem a tenir un altre problema, sempre parlem dels joves, però començarem a tenir una problemàtica d'aquí pocs anys, que és famílies, gent gran que s'anirà fent gran, que no té pisos de compra, com tenien els nostres avis, que la majoria van poder comprar un piset, que ens trobarem que no tindran el piset, i que tindran pensions molt, molt baixes i no podran pagar uns lloguers. Per tant, hem de començar a pensar també polítiques d'habitatge en aquesta línia. Per això nosaltres apostem tant pels pisos per gent gran, perquè seran, estic convençuda, d'una de les línies claríssimes de futur. I passa també, òbviament, perquè la resta d'administracions acompanyin també en tota aquesta problemàtica.
Hem parlat també força de la llum, darrerament, sí. Reunions amb Endesa. Què està passant en el cas de la llum a Sabadell?
Bé, primer, no està passant res diferent que en altres municipis. Ho hem vist aquests dies que ha passat a Barcelona, a Badalona, a Hospitalet, a Girona. Nosaltres és veritat que hem sigut dels primers en sortir. Vam aixecar la mà i vam dir, escolta, això no pot ser. Ha passat, que crec jo, que ha coincidit una onada de fred molt forta. La gent hem connectat les calefaccions, hem connectat els aparells elèctrics i a 8 barris de la ciutat, afectant gairebé més de 800 famílies, la xarxa no ha aguantat. I, escolti'm, això s'ha de buscar una solució. I la solució no la té l'Ajuntament, la solució la tenen Fecsa-Endesa per un cantó, que són els que tenen, evidentment, són l'empresa que ha de garantir que la gent es pugui tenir llum, sobretot especialment la gent que paga, que és que estem parlant de gent que és que paga religiosament el seu rebut, vull dir, per tant, gent que diu, escolti, jo estic fent tot el que em diuen i malgrat tot no tinc llum, i després també la Generalitat de Catalunya, que és qui té les competències de control i de garantia d'accés a subministres, i aquí ens hem de posar tots molt serios.
Hi ha un problema, però, de xarxes, a dir, hi ha un problema d'inversió?
Jo crec que et deu explicar per moltes coses. Jo no en sé d'electricitat, per tant no sé dir exactament on està el problema, perquè si sapigués quin és el problema concret, doncs ja hi hagués buscat solució, no? Però és obvi que segur que hi ha un tema d'inversions i de potència de xarxa. Escolti, és que la xarxa no aguanta, doncs escolti'm, si la xarxa no aguanta, vostè haurà de fer alguna cosa perquè la xarxa aguanti. I no em val el que m'estan dient, no, escolti'm, és que això són plantacions de marihuana, no? No dic que no n'hi puguin haver, que segur que n'hi ha en llocs concrets. Però, escolti'm, jo l'altre dia els deia, què passa, que aquest cap de setmana 8 barris de Sabadell, 800 famílies, ens l'hem posat totes d'acord per anar a plantar marihuana de cop? No, escolti'm, fa 3 setmanes això no passava, per tant, l'explicació és una altra.
I aquí, al camí, estan fent aquestes reunions amb Endesa, parlaven doncs, de portar-ho a la Fiscalia, no? De entenguem l'expressió, judicialitzar la situació, li dic perquè està molt mal vista últimament, però vaja. I en tot aquest context, què més pot fer? Acompanyar els veïns, què més pot fer l'Ajuntament?
Mire, d'entrada, posar una agenda política, que això ho hem aconseguit. No? I gràcies també als mitjans de comunicació. I aquí també us ho he d'agrair, que sabeu que de vegades sempre tenim estires i arronses, però crec que quan es parla de també la funció social que fan els mitjans de comunicació, aquest és un cas clar de funció social dels mitjans de comunicació. No? Nosaltres ho llancem als mitjans, se'n fan ressò i, per tant, Endesa se sent a parlar perquè sap que té un problema reputacional. No? I, per tant, aquesta és la primera. No? Això ja és un pas respecte al que teníem la setmana passada. Segon, es posa en marxa tot el tema de les denúncies individuals, jo ho vull deixar molt clar, individuals de l'OMIC, de l'Oficina d'Atenció al Consumidor. Primer, perquè la gent se li pugui, sobretot, retornar si s'ha fet malbé aparells elèctrics. Jo aquest cap de setmana he estat amb famílies que, escolti'm, se li ha espatllat la caldera, la rentadora i la secadora. Home, doncs que pagui qui ha causat el greuge, que no és la família la que ho ha d'assumir. No? Per tant, aquest és un element. Portar-ho a Fiscalia és una mesura més de pressió. Al final és dir, escolti'm, aquí hi ha uns drets que s'estan vulnerant, ajudi'ns a situar una agenda, no? I després, òbviament, com et deia, també demanar a la Generalitat de Catalunya la seva intervenció de control i la seva intervenció doncs, de garanties de subministrament. I, evidentment, com a Ajuntament, i així els hi vaig traslladar també a Endesa, que vaig poder fer una reunió amb ells, i nosaltres col·laborarem amb tot el que calgui. Si detecten punts on hi ha realment alguna família que pugui estar fent accions il·legals i, no, es digui, un eufemisme per dir plantacions de marihuana, que és el que ells diuen, nosaltres treballarem amb la policia local, demanarem als Mossos d'Esquadra per anar-hi i intervenir-hi, però aquesta no és l'explicació essencial del que ha passat aquest cap de setmana.
Per acabar ja i anar tancant entrevista, en les pròximes hores hem de saber què passarà amb les eleccions del 14 de febrer, si finalment s'ajornen o no s'ajornen. S'han d'ajornar les eleccions del 14 de febrer?
Ai, a mi també m'agradaria saber què és el que faran, eh? Li asseguro que sóc la primera interessada. Sobretot perquè jo crec que el que ens cal és un govern a la Generalitat de Catalunya, que jo recordo que en aquest moment estem sense president i, per tant, tota la situació és molt anòmala. Jo crec que costa molt d'explicar a la població, no?, que podem anar a treballar, que podem anar amb metro, que podem obrir les escoles i que no podem anar a votar. No, jo crec que aquesta és una explicació difícil, eh? Votar, que són, aviam, eh? Tots hem anat a votar els que estem aquí, bueno, com a mínim jo hi he estat molts anys, diguem, moltes hores, i al final anar a votar és anar 15 minuts com a molt, deixar una papereta en una urna i tornar, no? I al final si és garantit, a mi avui m'ha agradat perquè en el diari Sabadell sortia el doctor Cervantes precisament el cap d'epidemiologia del Taulí, que escolti'm, si es fa bé es pot fer, no? És a dir, rentar mans, distància de seguretat, obertura d'espais. A partir d'aquí és obvi que la decisió no és meva, però sí que crec, no?, més enllà del que acabin decidint, que hem de donar una mica de coherència en els missatges, no? És a dir, no pot ser que es puguin fer algunes coses i altres no, que és una de les grans crítiques que hi ha hagut també, no, ja no només pel tema de les eleccions, no?, sinó de dir, ostres, no, me'n recordo la polèmica de les perruqueries sí, però les estètiques no. Les estètiques no podien dir, però havies d'anar al dentista. Ostres, totes aquestes coses hauríem de ser ara ja que tenim l'experiència, no? Jo entenc que al principi tothom n'és més a fer el que pogués, però ara ja que portem gairebé, faran un any de pandèmia, que es diu aviat, hauríem de ser capaços de donar un missatge coherent.
Una de les qüestions i de les particularitats d'aquestes eleccions, si finalment s'acaben desenvolupant el 14 de febrer, si acaben sent el mes de maig, això ja ho veurem al llarg de les pròximes hores, però és que cal votar en llocs diferents, no? La Generalitat va plantejar, a Ràdio Sabadell explicàvem, s'avançava que el Mercat de Sant Joan seria un dels espais electorals. Hi haurà d'altres espais electorals anòmals a la ciutat durant les eleccions del 14 de febrer?
N'hi ha algun, eh? N'hi ha algun més. Ara no te'ls decidi de memòria, Mireia, perquè me'ls van venir a explicar i bueno, més que anòmals, diguem, el que es fa és tancar alguns espais, doncs, que no complien mesures, perquè òbviament si no es compleix mesures no és gens que ni es qüestiona, i per tant hi haurà alguns ciutadans que haurem d'anar a votar en algun altre lloc, no? Però nosaltres teníem el plànol a punt i tot a disposició, doncs, per poder-ho fer de la millor manera possible, que a més també aprofito per dir que era molt més car, modern, muntar-les així, però malgrat tot dèiem que si s'ha de fer, es fa. Al final és la Generalitat de Catalunya qui va anunciar i va decidir que anaven eleccions, eh? Per tant, dius, bueno, escolta'm, aclarim-nos, perquè si no anem endavant i enrere, tenim aquí també funcionaris que han fet un esforç titànic, doncs, per buscar espais. És el que jo dic, jo crec que sobretot hem de donar missatges coherents a la ciutadania, perquè si no, al final, la gent no ens entén, i tenen raó en no entendre'ns.
Doncs, alcaldessa Marta Ferrés, gràcies per haver-nos atès avui.
A vosaltres, un plaer, com
que
sempre.
Que vagi molt bé.